L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Jo no vull parlar de paternitat feminista. Sento que m'estic apropiant d'alguna cosa. I això és quelcom que els homes ja fem massa sovint. De vegades de manera inconscient, perquè venim d'una herència heteropatriarcal molt gran. Aquesta herència ens omple de privilegis. I ara resulta que si t'ocupes de criar la teva filla o el teu fill, ets millor home. I per tant seguim caient en el mateix sistema limitat i desequilibrat. El que jo vull és agrair als moviments feministes la inspiració que ofereixen a molts homes per exercir una paternitat més conscient i més present. Una paternitat que posi focus en la gestió de les emocions, en el treball personal i col·lectiu. Una paternitat que pugui donar lloc a conceptes com vulnerabilitat, compassió, cooperació, interdependència, llibertat, cura i una força per aconseguir la pau que pocs moviments poden lluir.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem començat amb el psicòleg Gus Bas. Diu l'Helena Crespi que les paraules més sentides per definir la maternitat són sacrifici, renúncia, esgotament i patiment. I a la vegada ens diuen que és el millor que et pot passar a la vida, amor pur. Tota una contradicció. Se'ns exigeix que parim, diu ella, però no ens posen les mesures per criar. I vivim l'experiència de gestar, parir, adoptar, acollir i criar sense que el món hi posi el focus, tot i ser el motor del món. Demà, paternitats feministes, en parlem avui amb...
Helena Crespi, psicòloga i sexòloga, autora de Parlem de sexe a casa, Teràpia sexual de pareja i Sortir de mare. Sentirem el manual pràctic per afrontar el conflicte familiar amb la Marta Butjosa i acabarem amb Com educo amb la Lara Terrades.
L'Ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
L'experiència de maternar m'ha fet obrir els ulls a les desigualtats que hi ha a la nostra societat. Helena Crespi.
Avui finalment celebrem tenir l'Helena Crespi a l'Ofici d'Educar. Té 24.400 seguidors a Instagram i alguns dels seus posts més vistos han arribat a 15.000 persones i és una autèntica influencer de la sexualitat i la criança respectada. Ella riu, però és veritat. Diu l'Helena, trenquem el model d'acompanyament patriarcal, i explica que en l'embaràs de la seva segona criatura va anar a les classes de preparació del part amb una llevadora implicada en les maternitats respectades. Parlava de lactància natural, parts respectats, aprendre a controlar el dolor per prescindir de l'anestèsia i de pell a pell. El xoc, dius, va venir perquè al mateix temps feia un discurs de la por sobre l'alletament, el part i el dolor. Dius que com a professionals de la salut no som ni conscients de tots aquests mecanismes patriarcals que tenim apresos per desapoderar qui ha de parir, criar i alletar. Tot això, dius, i la pregunta que et fem avui, Helena, per començar, és en què consisteix fer aquesta mirada feminista que tu proposes al teu darrer llibre, de la gestació, del part i de la criança, aquesta mapaternitat des de la diversitat.
La paraula mapaternitat potser és la més inclusiva que hem trobat, però encara no acaba de tinar del tot, eh? Primer de tot, gràcies, perquè a mi m'encanta estar aquí. Això de la influencer em fa riure molt, perquè, no sé, bueno, ja en parlarem. Però, mira, potser el primer és el prendre consciència, no? Perquè és curiós com moltes vegades, això, no? A mi em va sobtar com un discurs que pretenia trencar amb aquest model que ens havien establert, de cop i volta es va girar i venia igualment amb el discurs de la por, no? Del, bueno, i si no pots, que és aquesta idea de que les dones no podem, no? Bueno, hi ha moments en els que potser no podem, però en circumstàncies molt concretes, no? És a dir que, i n'estic convençuda que aquella llevadora no en tenia ni idea de que estava fent aquest xoc, no? Per tant, per mi és com prendre consciència, ficar-te en un camí d'aprenentatge sempre, de, inclús jo diria, perdonar-te quan t'equivoques, perquè és que això del feminisme i tot plegat és un embolic molt gros i no s'acaba mai d'aprendre i cada cop som més conscients de tots els errors que cometem, i tot això vincular-ho amb les maternitats, no? que han sigut víctimes d'una violència patriarcal molt gran, molt gran.
Preguntes interessants que et fas i respons. Quan es dona el carnet de mare? Pel fet d'haver gestat i parit una criatura i el temps, o és més que un tema biològic? Què ens fa mares? Existeix l'instint maternal? Aquesta també la respons. Dius tu que no existeix de manera biològica i sí que hi ha una imposició patriarcal. El judici, l'exigència, el sacrifici pesa sobre les mares. Això ara tu també ho deies i ho dèiem en començar. A veure, què ens fa mares? Que és la pregunta.
Jo potser, mira, diria que cadascú la fa mare el que ella senti que la fa mare, no? Això del carnet de mare m'ho deia la Maria Rodó, una sociòloga, que ella és parella, no? La seva família està formada per dues dones, no? I la primera criatura la va gestar la seva parella, i ella diu que no li van donar com socialment el carnet de mare fins que ella va gestar l'altra criatura, no? I em va semblar com a mi em va trencar, perquè vaig pensar, ostres, com pesa, no, el fet biològic, quan el món està ple de diversitat en les maternitats. No totes les persones que són mares o pares gesten les seves criatures, no ho fan de manera biològica, potser hi ha qui necessita ajuda, hi ha qui se sent mare però potser no té una criatura viva en braços, no? I a més potser l'ha gestat molt poquet, i n'hi ha qui se senten, n'hi ha qui que no. Jo crec que això ho hem de preguntar a cada persona, no? És què et fa sentir mare a tu. I ja està, senzillament això.
I dius també el llibre Sortir de mare. Hi ha coses que es pressuposa que les han de fer les mares, i si resulta que són els pares els qui les fan, se'ls felicita. Has vist quin bon pare? Va buscar la canalla a l'escola. Quantes vegades has sentit, dius tu, que es felicités una mare per anar a buscar la canalla al col·legi. Redéu, quina veritat. I així com dèiem, què les fa mares? I què els fa pares?
Molt menys. És a dir, a una mare socialment se li exigeix molt més per ser una mare o una bona mare, però un pare, a la mínima que fa alguna cosa, ja és un paràs, no? Jo en dic que és com el síndrome del campió, no? Que a la mínima que fan alguna cosa que a nosaltres se'ns pressuposa que hem de fer, ells ja són els reis del mambo, no? Per tant, jo et diria el mateix, el que els fa pares a ells segurament és el que ells, doncs, els hauríem de preguntar amb ells, no? Però sí que és cert que se senten moltes vegades menys pares també per aquesta imposició patriarcal i perquè no tenen l'obligatorietat de la paternitat des del moment que neixen, cosa que sí que tenim nosaltres.
Avui a l'Ofici d'Educar, per fi, l'Helena Crespi.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
El model patriarcal ens ha robat el part i l'hem de recuperar. Helena Crespi.
Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, l'Helena Crespi, dius el teu llibre Sortir de mare. Recordo, després de parir, tenia la sensació que em veia diferent, d'estranyesa. Havia de conèixer aquella nova Helena. N'he parlat amb altres mares i moltíssimes han reconegut aquesta sensació d'estranyesa. Dius, m'he sentit, atenció, més poderosa que mai i alhora molt més vulnerable. Ser mare és de les coses més grans que he fet i al mateix temps tinc una responsabilitat que em pesa. No m'havia adonat de la capacitat tan brutal que té el meu cos. Contradiccions, i és una de les paraules que mentre llegia el teu llibre, les contradiccions, no? Més poderosa que mai i vulnerable. La maternitat és un pou de contradiccions. I en aquest pou de contradiccions, què és el que ens pot guiar?
Mira, ens pot guiar segurament tenir una bona xarxa, perquè precisament una bona xarxa feminista, jo la reivindico moltíssim, perquè és tan gran la culpa que ens persegueix quan parlem de les maternitats, de això no ho fas bé, que t'ho diu algú, o això no ho faig prou bé, que et dius tu mateixa, que crec que ens hem d'acompanyar d'altres persones que ens empoderin, no? I és veritat, és un moment en el que jo em vaig sentir superpoderosa, no només pel tema físic del cos, perquè també hi ha moltes mares que no gesten ni pareixen les seves criatures i potser se senten tan poderoses com jo, eh? Però crec que és algo que és com molt potent, però al mateix temps em vaig sentir molt vulnerable perquè vaig entendre que socialment, tot i que m'havien empès a ser mare, i llavors també jo vaig decidir ser-ho, no tenia els recursos per poder-ho fer de la manera que a mi m'hagués agradat fer-ho, no? I llavors aquí em vaig sentir com molt de la mà de Déu, no? De dir, val, he de fer el que se suposa que he de fer i no el que a mi realment m'agradaria, no?
L'Helena que vas conèixer et va agradar?
Sí, sí, la veritat és que a mi m'ha agradat molt conèixer aquesta Helena, però és que és veritat, era una sensació molt estranya. Jo em mirava al mirall i pensava, uau, qui és aquesta tia? O sigui, no, em veia i no em veia, era una sensació com molt, molt estranya, i mica en mica vaig anar com retornant a trobar-me d'una manera diferent, perquè jo crec que tenir criatures és algo molt salvatge, les tinguis de la manera que les tinguis, és molt salvatge, no? I canvia moltes, moltes coses. No és només una experiència mega meravellosa com ens l'han volgut vendre, o mega horrible com ens l'han volgut vendre, també, perquè sempre hi ha aquestes contradiccions. Però, sí, mira, em cau bé aquesta Helena, també.
Ens parles també del llibre d'històries de violència obstètrica que glacen la sang, dius. I poses comentaris de l'estil que ens han dit a les dones: ha baixat les calces, no et moguis, no cridis, no n'hi ha per tant, ets tu qui ha decidit avortar, no saps parir, aquesta criatura és massa gran perquè l'apareixis, episiotomies o cesàries innecessàries, la mare de la criatura, separar la mare de la criatura, mm-hmm. tractar amb fredor, o dir-te que no ets prou valenta, o dir-te que ets com una nena petita. I dius que la violència obstètrica és violència masclista.
Sí. Això no ho dic només jo. De fet, l'Esther Vives, el Mama Desobedient, va ser una de les impulsores de dir tot plegat. I jo crec que moltes hi estem completament d'acord. Per tant, també agafem aquestes paraules i les reivindiquem, no? Perquè, en el fons, és un tipus de violència que rebem les dones o persones amb identitats dissidents, que també tenen la capacitat de gestar, que, a més, també rebran una doble opressió perquè són dissidents, llavors aquí ja els explota el cap a molts professionals. Però és una violència que, en primera instància, rebem les dones que estem en aquesta situació en concreta, d'estar gestant o parint una criatura, no? I és violència masclista, claríssim, no? És com l'últim esgraó, no? Deia l'Esther Vives, de la violència masclista.
Què demanaries tu als professionals de la sanitat i del sistema sanitari en conjunt en aquests acompanyaments a l'hora del part, de la criança? Què els hi demanaries?
Ai, els hi demanaria molta consciència de que no és... És a dir, clar, és que se'ns ha medicalitzat el part, no? I la gestació, quan realment és quelcom natural que la majoria de persones podem fer sense cap mena de problema. Com moltes vegades, malauradament, i això és dir-la molt grossa, però moltes vegades algunes de les dificultats apareixen precisament per la intervenció mèdica. Que la intervenció mèdica és necessària quan és necessària, i punt. Llavors, que prenguin consciència que no estan treballant amb persones malaltes, que estan guiant moments supernaturals. I que, sobretot, també, que jo, per mi és obligatori, i això a medicina hi hauria de ser, a qualsevol carrera sanitària hi hauria d'haver la perspectiva de gènere, perquè el model mèdic és un model completament patriarcal, on l'home és el cos masculí és la base, i tots els processos que vivim les dones o d'altres cossos, doncs no es tenen gens en consideració.
En el rànquing de les contradiccions en la criança ens parles de dos grans estrelles, el temps i la incapacitat de conciliar. I sobretot, abans ens ho deies, animes a compartir experiències, no? I a trobar una mica com la teva tribu, no? El grup de criança, no? Sí. Que en molts casos salva la vida, no? Com conjuguem aquests dos elements tan difícils, temps i la dificultat de conciliar?
Clar, és que és molt difícil. Precisament per això reivindiquem també les maternitats feministes, perquè una maternitat feminista en un món tan capitalista i de consum és molt difícil, perquè automàticament ens volen llestes, no? És un tu pareix però que no sembli després que has parit. No t'entretinguis.
Dissimula.
No? Clar, tu dissimula, no t'entretinguis amb la teva criatura, ja està, ja la tens, però ara tu torna a treballar, que has de tornar a ser productiva, has de tornar a entrar en el sistema. I llavors això és molt horrible, perquè tu vols estar amb aquesta criatura, però al mateix temps saps que has de tornar perquè si no, no pots menjar. No?
I llavors apareix la culpa per allà.
La culpa està allà sempre, és com transversal a tot plegat, no? I a més, llavors et diuen, bueno, doncs a veure, com pots conciliar? Però el món no està preparat per conciliar. Gens i mica, la conciliació som les mares i les àvies. És a dir, que aquí crec que moltes vegades hem de reivindicar també aquest paper de sobretot les àvies, no? Que moltes vegades sense plantejar-s'ho es troben cuidant criatures quan elles ja han fet la seva tasca de cures, no? I com a bona tasca de cures passa de generació femenina en generació femenina, no? O sigui que és molt, molt complicat. Hauríem de canviar una mica tot el sistema i això ho veig una mica difícil.
Tu parles d'una muntanya russa emocional, que passem de l'eufòria, la tristesa, les llàgrimes, les renúncies, la culpa, ja ho dèiem, remordiments, la lleona, aquella que surt quan la sogra intenta fer de mare, la depressió, la falta de suport de la parella, el caos, les pors... Quin còctel, no?
És un còctel brutal. Jo crec que això sí que és una autèntica borratxera emocional i que sovint no tothom que ha passat per l'experiència de maternar ho entén, però està clar que els homes no ho entenen perquè tampoc els han educat per entendre tot el moviment emocional que hi ha en general i menys durant aquesta etapa. Llavors, clar, és una muntanya russa emocional que es pot viure molt en solitari, que és una de les coses que a mi moltes mares m'han dit, a mi no m'havien explicat com de sol em sentiria, no? I crec que això ho hem de posar damunt de la taula i per això reivindico molt la xarxa de suport, perquè és un moment en el que et pots sentir realment molt sola i molt incompresa, malgrat tinguis una mare que t'ha parit a tu, per exemple, no? Una sogra, una amiga... És algo que es viu de manera molt individual.
I parles també de tots aquells dilemes que apareixen en la criança. Pit a demanda o no pit. Bressol o collit. Xumet o no xumet. Triturat o trossets. Agafar-lo en braços o no. El portament o la maqueta. La llar d'infants o a casa, no? Com... Clar, diríem que t'assetgen tots aquests dubtes, clar. No? I no saps què és el millor per la criatura.
Clar, sí que podríem dibuixar un ideal, no?, de què seria el millor per la mare, per la criatura, pel pare, no per la família. Però el que està clar és que l'ideal ara mateix només el poden aconseguir un grup de persones privilegiades, que són les que es poden permetre comprar segons quin tipus de menjar, comprar segons quin tipus d'equipament per, no, per fer porteig o per portar un cotxet fantàstic i estupendo, o per poder dormir amb la criatura, o poder fer un pilot de coses, no, les joguines que siguin menys tòxiques, que tot això al final acaba anant només per un petit interval de persones que segurament tenen unes miques més de diners a la butxaca que d'altres, no? I al final el que s'acaba posant damunt de la taula és qui ho fa més bé, quan a vegades el que realment tenim damunt de la taula és que fem el que podem i el que ens han ensenyat a fer, i ens ho han ensenyat molt malament. Això sí que és cert, ens ho han ensenyat molt malament, però no podem culpar mai a una família per escollir el mètode que han escollit. El que necessitem és una mica més de responsabilitat social per guiar bé, no?, aquestes famílies, o deixar-les fer el que realment voldrien fer.
Intuïció?
Uf, complicat, perquè la nostra intuïció ara mateix està completament tenyida per tots els aprenentatges patriarcals, no?, i en el fons també capitalistes, perquè creiem que les criatures necessiten molt més del que necessiten, no? Sí, li compraré la millor cuna, li compraré el millor xumet, li compraré aquella roba que no sé què, quan segurament necessites algun mètode per recollir les seves necessitats bàsiques, i tot i així n'hi ha que fan, doncs ensenyen ja contraure esfínters, no?, i a tenir continència conscient des de superpetits, o sigui que aquí, mare de Déu, ens falta molt per aprendre, i algú que l'alimenti i algú que l'escalfi, que serien uns braços, no? O sigui que no necessitem gaire res més, no cal tenir una habitació fantàstica i tota una col·lecció de peces de roba estupendes, no? Però ens fan creure que una bona mare és la que ho té tot a punt. I tot a punt és tota la col·lecció sencera, no?
Avui a l'Ofici d'Educar entrevistem l'Helena Crespi en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Em poses les gotes, mama?
No és estrany que la maternitat es visqui amb aquesta contradicció. Vols estar amb la canalla i alhora marxar ben lluny. Helena Crespi.
I l'Helena Crespi somriu. Has volgut marxar ben lluny alguna vegada?
Ostres, sí, hi ha moments que dius, on carai m'he ficat? Què he fet amb el bé que estava jo abans?
Què he fet per mereixer això?
Sí, no? Però al mateix temps no voldries marxar mai del seu costat. O sigui, que és contradicció pura.
Dius, Helena, sovint em trobo famílies a consulta desesperades perquè apliquen totes les pautes i la canalla no els fa ni cas. La canalla ha vingut, dius tu, a les nostres vides a divertir-nos, a fer-nos sortir de polleguera, m'encanta això, sí, de fer-nos sortir de polleguera, a ensenyar-nos moltes coses i també a desesperar-nos moltes vegades. No són robots que fan cas de les indicacions, ben cert. Helena Crespi, si res no ens funciona, què hem de fer? Moltes vegades passa, eh? No funciona res. El que diuen, dius, el mètode per dormir, el mètode perquè faci cas, no n'hi ha cap que funcioni.
No. És que, de fet, si t'hi fixes, sempre hi ha qui et ven el mètode infal·lible i ens està venent fum, però moltes de les expertes en criança el que acaben dient és, això és el que tu hauries de fer una mica per curar la teva salut emocional i mental, però això no és garantia de que l'altre et faci cas, no? Més que res és, intentem-ho fer de la millor manera, sabem quina és la manera que potser no és la millor, venim d'un model autoritari que no és gens positiu, però ens costa i al mateix temps se'ns escapa algun crit, és un, val, fes-ho el millor que puguis, però no et culpabilitzis quan vegis que en algun moment se t'escapa el mètode antic, no? Se'ns escapa a totes, crec.
Que el portem a la motxilla.
I tant.
Recomanes tenir eines de comunicació positiva i tècniques d'assertivitat per posar límits. Sí. A veure, posa'ns alguns exemples d'eines bàsiques i pràctiques, perquè això és el que a l'hora de la veritat necessitem.
Mira,
eines.
Sí, i tant. És que jo crec que l'assertivitat, però, passa com amb les tècniques. És a dir, ser una persona assertiva i comunicar de manera positiva no és garantia que l'altra persona et faci cas. O sigui, senzillament és que tu no perdis els estreps intentant dir-li alguna cosa. No sé, jo poso l'exemple de la sogra perquè, malauradament, és un agent que fa trontollar molt tot el que passa a nivell familiar, no? I moltes vegades, amb l'entusiasme, no, de ser iaies, creuen unes línies que per tu són vermelles, però per ella no. Llavors, el poder-li dir de manera educada, de manera directa, i, a més, centrant-te en tu. Mira, X, no m'acaba d'agradar que tu puguis fer això, què et sembla si ho fem d'aquesta altra manera?
M'agrada aquest no m'acaba d'agradar.
Sí, no, perquè hi ha un no davant, no?
Políticament correcte.
Que, és un, preferiria fer-ho així, no? Què et sembla si ho fem així? No? Que passa que això no és garantia de que una sogra o un qualsevol altra persona et faci cas, ni molt menys, no?
Jo crec que n'hi ha per fer un programa de les sogres.
Sí, podríem fer un programa de les sogres.
Parles de la disciplina en lloc de l'exigència.
Sí.
Fa uns dies el Telegram de l'Oficina d'Educants parlaven de la disciplina positiva. Què és això de la disciplina? Disciplina és la paraula?
Sí, a mi em sona la senyorita Rottenmeier. Jo sóc dels 80, llavors vaig créixer amb Heidi i amb la senyorita Rottenmeier al darrere. Llavors, a mi la disciplina sempre m'havia sonat allò que ella deia, no? Disciplina, no? I fins que m'han explicat el contrari, que l'exigència és la que ens estreny, és la que ens apreta, és la que ens posa objectius molt més alts i que la disciplina se li pot posar positiva, però la paraula disciplina en si ja és tenir un ordre com per fer les coses amb uns objectius ajustats, et felicites quan aconsegueixes alguna cosa, però no et mortifiques si no ho aconsegueixes, que l'exigència sí que ho és. El que passa, que venim d'un món tan empresarial, tan de, no, d'aconseguir el top-top, que la paraula exigència va guanyar terreny com algo positiu, en lloc de la disciplina que va quedar soterrada, no? I va quedar com a negatiu. Però realment seria l'inversa. La persona exigent és qui es posa inclús uns objectius tan alts que sap que no els assolirà mai i es castiga per això, no? S'autoinsulta, no? Que tonta que no sóc capaç de fer això, que no sé què. I això ens acompanya a les mares durant, jo crec, que tota l'existència.
Abans ens parlaves de les mares que arriben i diuen, jo no m'hagués imaginat mai que això era tan terrible. Què et diuen les mares pel que fa a l'exigència, la culpa, la frustració? Què t'arriba a consulta?
M'arriba molt desgast, m'arriba molta càrrega mental d'una manera brutal. És a dir, inclús en, jo explico que inclús en llars en què hi ha corresponsabilitat, la càrrega és per les mares, no? Perquè vas a qualsevol lloc i a tu és a qui et demanen explicacions del per què avui has treballat fins tard, com és que te'n vas de viatge fora si tens una criatura a casa, amb qui la deixes, com t'ho faràs. Això amb els pares no els hi demanen, no? L'altre dia inclús una noia em deia, jo a casa sent dos, home-dona, deia, ens ho gestionàvem superbé. Quan va aparèixer una criatura, vaig veure que jo m'encarregava de moltes més coses. I hi ha coses que potser sí que només no he pogut fer jo, per exemple, com alletar, val? Però la resta les pot fer la persona que viu amb mi tranquil·lament, no? Inclús no sempre només pot alletar la persona que ha gestat. O sigui que aquesta càrrega mental pesa molt acompanyat amb el sentiment de culpa de no arribar a ser aquesta bona mare que ens han imposat, no? La mare, no? Santificada, sacrificada, i que ho fa tot perfecte i amb un somriure als llavis. Només faltaria.
I com es pot... sí, amb tota mona ella.
Sí.
I com es pot trencar amb això, sobretot respecte a aquest rol d'homes i rol de dones que no acabem de trencar? Com es pot trencar això? És a dir, ho parlem amb la parella, posem un ciri a Santa Rita...
Els ciris em sembla que tampoc funcionen. No solen funcionar, però jo crec que és importantíssim parlar-ne amb la parella. Jo reivindico molt la comunicació, però sí que de vegades... Jo m'he trobat a moltes parelles que, per molt que en parlen, sobretot en parelles homes, són un mur i no entenen, no? Llavors, estic molt d'acord amb les paraules que deien Gusbas al principi, perquè és que és aquest no apropiar-me de coses que no em pertoquen, no? Jo, no és com deia, el feminisme, doncs jo vaig a darrere, no? Escoltant, aprenent. Jo crec que necessitem, per favor, que els homes també s'assumin a tot plegat, perquè és que si no, per molt que nosaltres batallem, si ells no s'assumen a la lluita com aliats, no? En la lluita per les maternitats feministes, Doncs al final el que trobarem són dones que reivindiquem molt, però que estem molt, molt desgastades, no? Per tant, s'han de posar els homes, s'han de posar al dia en tot això. Necessitem que es mobilitzin, sense cap mena de dubte.
Ens suggereix l'Helena Crespi, sobretot, una cosa que ets molt reiterativa al llibre, evitar les guerres i les rivalitats entre dones. Dius, cada dona té dret a decidir ben informada. Dius al llibre, el patriarcat s'encarrega que entre nosaltres, les dones, com si no n'hi hagués prou, ens veiem com a rivals i no com a germanes. Sí. Parles de la importància de la sororitat entre dones.
Sí, reivindico molt aquesta paraula perquè la rivalitat de si jo... I en la maternitat es veu claríssim, eh? Quan algú fa teta, l'altre se la mira. Ah, bueno, clar, és que jo no he pogut, és que tal. Oh, no, jo faig biberó perquè tal, perquè així puc fer no sé què. Sempre ens estem justificant i ens mirem, no? Com, és que tu has pogut fer això i potser pensaràs que jo sóc més mala mare perquè no he pogut fer... No. Això és una victòria patriarcal descomunal, aquest veure'ns com a rivals i no com a germanes. I per això jo reivindico molt la paraula sororitat. Totes fem el que podem. No sabem quina història hi ha darrere, ni d'un biberó, ni d'un collit, ni d'un baby led weaning, ni d'un triturat. O sigui, no en tenim ni idea de la història de cada persona. I el que hem de fer és acompanyar-nos, no assenyalar-nos i dir que jo ho faig millor que tu o que tu fas millor que jo, ni de tros.
Una cosa que comentes al llibre és que amb aquesta voluntat de ser mare perfecta i de criança respectuosa, en alguns casos tu has observat com una mica un consum desmesurat, no? De llibres, d'aprenentatges, sí. De mètodes, no? Sí. Com que al final és un estrès, no? Per poder ser la millor mare de criança respectuosa, per exemple.
Sí,
no?
Sí. I això generalment ho fan les mares. És a dir, els pares no se solen apuntar tot, però les mares sí. Jo m'he trobat, ja m'he comprat tots els llibres d'aquesta persona, no m'he vist tots els vídeos d'Instagram d'aquesta altra, he fet tots els cursos de no sé qui, no? I al final és, espera. Vale, està bé, aprenem, no? Aprenem del que rebem, però no ens obsessionem perquè és que primer hem d'entendre que la mare perfecta no existirà, per molt que ens llegim tots els manuals que s'estan fent, que estan molt bé, i jo crec que totes tenim ganes de vendre el nostre propi llibre, està molt bé, per tant, i tant, aneu-lo a comprar. Però no trobarem una fórmula magistral que ens dirà com fer-ho bé, senzillament, almenys jo en el sortir de mare el que intento és reflexionar sobre tots aquests aprenentatges que hem fet i veure d'altres propostes de maternitats que no són la que s'ha venut com la model, no? Però crec que és molt important la reflexió i el treball a casa de tot plegat, no?
Avui a l'Ofici Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, l'Helena Crespi.
Ajudeu-me a no repetir els vostres errors.
L'autoculpa és un tema estrella de la maternitat que posa límits al gaudi de maternar. Helena Crespi.
L'Helena Crespi ha fet aquest llibre Sortir de mare, gestar, parir, criar des del feminisme i la diversitat. I en aquest llibre, que ho repasses, jo diria que tot, gairebé tot, parles també de la importància de l'autocura, de potenciar una sexualitat feminista i de buscar temps de nòvios per la parella que trontolla amb les criatures, sí. I tant que trontolla.
Sí, tant.
A veure, algun truc per cuidar la parella quan tens canalla? T'ho deies abans, jo em pensava que aquella parella que no, i el moment que va aparèixer la canalla, tot trontolla.
Tot trontolla. Tot trontolla. Inclús amb les parelles més sòlides, eh? Llavors, el truc està, jo sóc molt fan d'optimitzar recursos, perquè a més a més ara no tenim temps, no? Per tant, si li has d'enviar un missatge a la teva parella, envia-li un to dolç, de cura, no? I que també te'l retorni així. Si esteu en un moment d'esgotament, asseguts al sofà, quan per fi aquella criatura s'ha dormit, toqueu-vos cuixa amb cuixa, per exemple, no? És a dir, i preneu consciència de que ho esteu fent. Si en algun moment podem escapar-nos un dia i anar a sopar, o muntar un sopar a casa amb un bon pa amb tomàquet, en tinc més que suficient, ni que sigui tenir mitja hora per tenir una mica de conversa, meravellós. Si algun cop tens temps per una escapada romanticota d'aquestes, fantàstiques, però no cal ni gastar-se diners. Jo sóc molt fan d'optimitzar recursos amb el nostre dia a dia, veure com podem seguir mirant-nos com a parella, malgrat tenir canalla a casa.
I sexualitat feminista.
Sí, és que clar, tot el que hem après de la sexualitat és molt masclista, no? És aquest model que no només ve de la pornografia, sinó que també ve del mite de l'amor romàntic.
I com li digui a la meva parella? Ara, sexualitat feminista.
Doncs mira, per exemple, fugir només del coit. Clar, les parelles que només busquen la penetració, que tot és anar a buscar sobretot l'orgasme masculí o l'orgasme femení perquè ell, en cas d'una parella si és hetero, estigui content de que t'ha donat un orgasme. No, no, els orgasmes no es donen, cadascú se'ls fabrica com pot, no? Utilitzar tota la pell, que tenim metres de pell, que ens poden donar molt de plaer, parlar, passar-nos-ho bé, és a dir, que no només sigui una reproducció d'allò tan romàntic que hem vist en el cine i tan pornogràfic que hem vist en el cine explícit.
Reivindiques també, Helena, polítiques i institucions feministes i educació formal i informal en perspectiva de gènere.
Sí.
Per on passa això?
Uf, passa per impregnar-ho absolutament tot i crec que estem a les beceroles, no? Tot i que s'estan fent cada cop més coses, però el feminisme ha d'estar tot arreu perquè si no hi ha feminisme, hi ha masclisme. I el masclisme el tenim tan integrat d'una manera tan quotidiana que ni ens n'adonem de totes les coses que fem que són supermasclistes i que estem ensenyant a les futures generacions, a les noves generacions, a la nostra canalla petita, a integrar i a normalitzar coses que llavors aniran creixent i s'aniran fent grosses, no? Per tant, a tot arreu, a les institucions públiques, no? A les escoles, siguin públiques, privades, mal, a casa, evidentment, en els espais d'oci, a tot arreu, en els mitjans, claríssim, hem de parlar de tot això per anar-ho impregnant tot.
I reconèixer el lloc que es mereix a la criança.
Sí, perquè, clar, estem en una societat que això ens obliguen a... No, ens imposen la maternitat, però després ens deixen, au, té, ja està, no? Els llocs no volen que hi hagin criatures, quan hi ha criatures per algun lloc molesten, la cosa no està pensada per, no sé, anar al lavabo amb una criatura, per exemple, no? No hi ha canviadors, els canviadors només estan als lavabos de les dones, la majoria. O sigui, hem de fer un món que sigui òptim per tothom, no només per les criatures, sinó per tothom que té doncs diversitat funcional, per tothom que trenca la norma que ens ha venut aquesta societat patriarcal.
Llegim el llibre Sortir de mare. Tinc molt clar que necessitem eliminar la imposició maternal vinculada al fet de ser dona. Necessitem una corresponsabilitat real de mares, pares i referents principals de criança. Hauríem d'aprendre a respectar les decisions personals de cada família i no jutjar-les, incorporar la diversitat en els nostres esquemes i fer que la sororitat sigui la nostra bandera. Avui a l'Ofici d'Educar, Catalunya Ràdio, un temps de suplement, l'Helena Crespi.
Em fas una abraçada, sisplau.
I l'Helena Crespi, ho dèiem en començar, té 24.400 seguidors a Instagram. Com vius aquesta pressió de ser una influencer? Jo aquest estiu veia que hi va haver una gincama porno a Vilassar de Mar, l'Helena Crespi, opinant sobre el tema. És a dir, passa qualsevol cosa i ets la psicòloga, sexòloga oficial del país.
Mira, en el cas, no puc dir que no a vegades, ho dic, dic, em trobo que estic a molts llocs i això és fantàstic, però també crec que hi ha d'haver moltes altres cares i per sort també n'hi ha moltes, a part de la meva. En el cas de Vilassar, també m'han demanat l'opinió perquè jo he treballat i treballo a Vilassar als instituts, fent tallers, xerrades per tots els públics, i clar, m'han dit ostres, confiem en el teu criteri, digues tu, no? I crec que és important, és que fixem-nos que sempre que es parla de sexualitat, adolescència, sempre hi ha algú que fica el dit a la llaga, no? I evidentment les coses sempre es poden fer millor, però no s'estaven fent tan malament com tot el bombo que va explotar a l'estiu, no? Que ens va enxampar a tots de vacances i déu-n'hi-do, van uns quants.
De fet, fa uns dies a Telegram van penjar una informació sobre un taller de transvestisme per infants de 6 a 12 anys i també hi va haver un cert als 6 anys. I a veure, com i quan s'ha de parlar de sexe? Aquesta és la pregunta que com a pares i mares...
Sí, des de ja anem tard, és que anem molt tard, però clar, parlar de sexe no vol dir parlar de preservatius, parlar de penetració, parlar de jocs sexuals, sinó que també és parlar d'autoestima, de respecte, no? de comunicació, de plaer, claríssim, no? Però no només de plaer genital. Anem molt tard i parlar de la diversitat, no? Llavors, aquest taller de Drag Kids, no? que es feia a Terrassa va fer posar les mans al cap a molta gent que veu malament que una criatura pugui tenir com a referent la diversitat. I crec que és molt important que la canalla, perquè és que ja ho entenen des del minut zero, vegin que el món és divers, no? Què passa quan ensenyem la diversitat a les criatures i que no importa si ets nen o nena, que pots maquillar-te, posar-te talons, o no necessàriament fer coses, entre cometes, femenines, perquè un taller de drac pot ser molt més mal, però que pots disfressar-te i tenir diverses oportunitats d'expressar, no?, a qui ets. Doncs que hi ha gent que es posa les mans al cap perquè ens han venut que els homes han de ser d'una manera, les dones han de ser d'una altra, i tota la resta són tonteries. Doncs no, tota la resta també hi és molt divers, és molt ric. Jo, la frase que m'acompanya és que la diversitat ens enriqueix, i per mi és importantíssim, no?, ampliar i parlar-ne i ocupar-li la gent que és més diversa, la gent que no és tan diversa i sobretot la gent que és feminista, no?
I com portes el pes aquest de ser influencer, de ser...
És que això d'influencer, la veritat és que...
No, ho ets. Escolta, que 24.400 seguidors,
Soc molt conscient de la gent que em segueix i és una feina de molts anys, la veritat. Jo porto molts anys a Instagram, jo m'ho passo molt bé. Sí que és cert que com més temps passa, més me n'adono de les coses que faig malament, de les coses que em deixo, i això doncs, a vegades fa que em plantegi molt si penjo alguna cosa o no. Però bueno, almenys em manté desperta la curiositat per aprendre i seguir fent les coses, i jo em sento super honorada de tenir tanta gent que està, no, pendent de la meva feina, sobretot perquè rebo feedbacks molt positius i molts missatges d'agraïment, i són moltes hores que moltes vegades no et paga ningú. Però la veritat és que jo les gaudeixo molt.
I dius alerta amb el consum de les informacions que hi ha, sí, per les xarxes, que s'ha de discernir, agrada la palla.
I tant, inclús, mira, ho dic amb coses que inclús he dit jo, perquè jo hi ha coses que amb el temps milloro, aprenc, dic més bé, rectifico. Per tant, atenció, no perquè ho digui algú que té 20.000 o 80.000 o un milió de persones que la segueixen a Instagram, que ja em diràs, és una cosa... És veritat, o sigui que pensament crític per sobre de tot.
Doncs ja l'heu sentit, l'Helena Crespi en estat pur avui a l'Ofici d'Educar, sortir de mare, gestar, parir, criar des del feminisme i la diversitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Helena.
Oi, a vosaltres.
Una fortíssima abraçada.
Ha estat un plaer.
Gràcies.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I el Com educo de la Lara Terrades, avui li preguntem, a veure, Lara, això de maternitats feministes, què és per tu?
Doncs per mi és un concepte que té molt a veure amb com mirem a les criatures, per començar. I diré una frase de l'estimada i estimada Evania Reichert, que segurament moltes persones la coneixeu, que diu que la pau al món comença al ventre matern. Clar, llavors, si volem que les criatures estiguin en pau, llavors les mares han d'estar en pau, i aquí comença tota la història, no? Perquè en el nostre món capitalista, consumista en el que vivim, les mares, a part de que també el gènere dona moltes vegades estem posades en un lloc de menys privilegis, que això és un altre tema, però pel fet de ser mare, el que jo veig és com que en aquest moment de la teva etapa, com que no estàs produint, com que no estàs consumint, sí, però no estàs produint, el sistema t'aparta d'alguna manera. Per exemple, quan les baixes maternals, que a més són insuficients si volem fer una lactància perquè ens ve de gust i perquè podem, una lactància materna, com que no estem produint, és com que ens penalitzen, i després quan tornem a la feina potser hem perdut alguns punts que havíem guanyat, no? Llavors, a mi el que m'agrada molt és aquest concepte que diuen moltes pensadores, feministes, filòsofes, autores, que és posar les cures al centre de la política i de l'economia. Que en aquest món en el que vivim, això sembla que estigui separat. O sigui, per una banda va tot el que és produir, consumir, capitalisme i tota aquesta ment més lineal i patriarcal, i per una altra va tota aquesta energia més femenina, més maternant, més de cuidar. Clar, la cosa seria unir aquestes dues forces. Per què? Doncs perquè bàsicament el maternatge és com el terra de la humanitat. O sigui, si no hi ha mares que maternen, s'acaba la història, no? El que passa és que tot això no està contemplat, i sobretot a teràpia, que jo acompanyo moltes mares, el que veig són molts malabars. Malabars per conciliar. Aquesta paraula, a més, és que és falsa, perquè no existeix una conciliació real, no? A l'edat mitja sí que les dones anaven a la feina amb les criatures, per exemple, però després van canviar el concepte, es va canviar el concepte sociocultural de què és la maternitat, i els nens enxufats en una guarderia, que a més, actualment, no?, amb una de les lleis, sí, posem guarderies abans que les criatures puguin venir siguin més petites i que les dones no retracin en les seves carreres. No, és que no va d'això. Va d'aportar oportunitats econòmiques, recursos, perquè les mares puguin matar-ne amb tranquil·litat, i amb tranquil·litat vol dir acord a la seva biologia, no a un pensament capitalista. Llavors, el que també em trobo molt és que, a part de que com a dones ja tenim alguns temes exclosos en aquesta cultura, podem atar-ne de la manera que una necessita com a ésser mamífer, que és amb la seva cria humana, moltes vegades queda relegat a dones de classe mitja-alta i blanca. O sigui que també hi ha un tema de classe aquí, perquè si no tens els recursos i no t'ho pots permetre, has de delegar el teu fill o filla a les institucions, per tant, al sistema, per tant, ja estàs consumint, no? O sigui que per mi hi hauria d'haver un canvi molt important, i l'altre dia vaig llegir una frase que deia, que em va esperançar moltíssim, que deia que els maies havien visualitzat que d'aquí un temps, no sé quan, m'encantaria veure-ho, els dirigents polítics també seran líders espirituals, no? Llavors, clar, ja ho sé que és molt ideal, eh? Però em sembla que és tot el sentit del món, no? Perquè un món governat per persones que d'alguna manera no estan en contacte amb les necessitats humanes, per tant deshumanitzades i sense aquesta profunditat, doncs clar, el que genera és tot aquest, tots aquests malabars que deia, no? Fins i tot també hi ha estudis que parlen de com les dones tenen més trastorns mentals que els homes, i moltes d'aquestes dones són mares, i això no és cap casualitat, no? Perquè aquí hi ha una càrrega mental, a més d'haver-se de fer càrrec de tantes coses, que sembla que només de vegades siguin de les dones. Llavors també jo veig aquí un arma una mica de doble filo, perquè moltes dones que venen a teràpia, no? Com que ja estan tan acostumades a tirar del carro, a fer-ho tot, també això genera com un estat d'hiperexigència, de voler-ho fer molt bé, perquè, clar, a més d'estar maternant, fora de casa has de ser una treballadora 10, has de ser la superwoman, supersexy, has d'estar disponible amb les teves amistats, etc. No? Llavors hi ha moltíssima exigència i, clar, jo el que veig això és que fa com l'efecte contrari, no? Sembla com aquest concepte de la dona alliberada que fa un no sé quants anys hem sortit de casa per anar a treballar, però no, a mi el que em ve és la dona encara més esclavitzada a través d'aquesta superexigència d'haver de ser estupenda en tot, estar guapa, no tenir arrugues, que no et pengi res després de la lactància, etc. No? Llavors, hi ha tot un concepte que jo crec que ens hem com menjat, no? Des de que som petites, amb els jocs ja, no? Juguem a cuidar, juguem a nines, la manera com ens transmeten les altres dones, el que és la maternitat. Hi ha un concepte de maternitat romàntica de color rosa que després no s'assembla gens amb el que és, perquè tens estries, perquè no dorms, perquè et passen moltes històries, i per mi la més grossa és que tenir un fill a nivell psicològic et posa davant molts dels teus fantasmes inconscients que potser fins ara no has vist, i això et posa la vida del revés.
D'aquí, com ens deia l'Helena Crespi, que a vegades vol sortir corrents de la maternitat.
No m'estranya, clar.
Com educo? Amb Lara Terrades. Un plaer, com sempre, Lara.
Igualment.
Una forta abraçada.
Una abraçada, gràcies.
M'agrada molt fer tonteries!
Manual pràctic per afrontar el conflicte familiar. Amb Marta Butjosa.
I amb la Marta, doncs, responem les consultes que ens feu arribar. Avui una consulta sobre un adolescent que per primera vegada s'ha saltat els límits. Marta, benvinguda.
Doncs avui parlarem de límits, parlarem d'estils educatius, parlarem de mentides, parlarem de reunions familiars i de com millorar la nostra comunicació. Tenim dos casos que ens han arribat. Un adolescent que decideix que vol sortir entre setmana i se salta el límit imposat pels pares, i un altre adolescent que vol anar a veure uns amics en una altra ciutat de la que viu i que ha decidit que, malgrat que la família s'hi oposa, doncs ella hi anirà. Utilitza una amiga per cobrir-se i, bé, com sempre passa amb aquestes coses, al final tot es descobreix. Doncs mira, començarem parlant d'una psicòloga, la psicòloga Diana Bomrein, que el 1971 ens va presentar per primer cop el que s'anomenen els estils educatius o estils parentals. Se n'han establert quatre. Primer, l'estil autoritari, el permissiu, després el negligent i el democràtic. L'estil autoritari, com el seu nom indica, imposa les normes sense tenir en compte ni l'infant ni el jove. L'estil permissiu posa l'infant al centre i no vol influir en les seves tries i en les seves decisions. I l'estil negligent posa l'adult al centre i desatén l'infant o el jove. I finalment tenim l'estil democràtic, on l'adult és qui posa el marc i permet al mateix temps que l'infant formi part activa del procés a través del pacte, del diàleg i del reconeixement. Evidentment, no existeixen estils purs, de manera que tots tenim de tot i moments de tot, però sí que podem observar-nos en nosaltres mateixos una tendència, no? Una manera de fer. Avui en dia reconeix, com a desitjable, educar des d'un estil democràtic. Però, ara bé, la majoria d'adults que estem fent de pares i mares vam ser educats en un estil més o menys autoritari. De manera que l'estil democràtic, diguem-ne que no ens ve de sèrie. No seria el que ens neix amb naturalitat, sinó que el que ens salta és l'automàtic, i en l'automàtic hi tenim un altre tipus d'estil parental. Per tant, si volem educar des de l'estil democràtic, ens cal reflexionar, ens cal prendre consciència i ens cal fer-ho d'una manera diferent, però amb una actitud proactiva. I perquè un adolescent segueixi un límit, l'ha de reconèixer com a propi. Abans acceptàvem els límits per por, però ara, si volem educar des d'un estil democràtic, els límits s'han d'entendre. I entendre, això no vol dir explicar-los moltes vegades o justificar-los. Vol dir asseure'ns i reconèixer l'altra part com a part responsable i capaç de prendre decisions. Vol dir cedir, vol dir acceptar que el límit no el posem als pares i l'expliquem als fills, sinó que el límit és una cosa que un acord en el que arribem entre els dos. En els casos que ens ocupen avui, no, hauríem d'utilitzar doncs això. Primer de tot, fer una reunió familiar i comunicar-nos des del que s'anomena la comunicació assertiva, aclarint molt bé què és el que està passant, quines són les dinàmiques ocultes, descriure molt bé la situació. Vull sortir entre setmana, vull anar a veure aquests amics i, sobretot, reconèixer quina és la necessitat que hi ha a sota. Perquè hi ha una necessitat de l'adolescent i hi ha una necessitat de l'adult. I hem d'anar a buscar aquesta necessitat. Hauríem de reconèixer, per exemple, que l'adolescent que vol sortir entre setmana, potser el que vol és que li diguin ets vàlid per fer i prendre les teves decisions. Pots fer el que tu creguis amb la teva vida, no? Perquè ja tens una edat i pots prendre aquestes decisions. Potser l'adolescent que vol anar amb uns amics que els pares no coneixen, el que necessita és que es reconegui la seva validesa i que els pares confiïn amb aquesta noia, no? I puguin dir, doncs d'acord, confiem en que tens criteri i has escollit els amics de manera raonable. I al mateix temps l'adolescent ha de reconèixer que l'adult no només el vol perjudicar i que no ho està fent per molestar, sinó que està intentant també cobrir una necessitat pròpia, és la necessitat d'acompanyar-lo, de cuidar-lo, de posar ordre, de tenir una família harmoniosa. I si som capaços de reconèixer-nos mútuament aquestes necessitats que hi ha sota, també podrem, mica en mica, anar acordant i anar acordant també mecanismes de compliment d'aquests pactes. És molt important que sigui el jove qui verbalitzi els acords i les mesures a prendre si no es compleixen. L'objectiu final és que ell o ella sentin que si se salten el seu propi límit, a qui han de donar explicacions és a ells mateixos i no als pares. Per això és molt important que l'adult calli i escolti, i deixi espai, i utilitzi el silenci, perquè l'adolescent sigui qui trobi les solucions. Quan els adolescents no reconeixen els límits com a propis, opten a dos tipus d'enfrontaments. Un, de cara, se'l salten, i l'altre, d'amagat, menteixen. No conceben no sortir-se amb la seva, només en el cas de que els hàgim educat en un grau major o menor de por, llavors sí que normalment no manifestaran el que volen, no? Els adolescents que utilitzen la mentida per sortir-se amb la seva, doncs hem de revisar molt bé què passa amb la nostra família amb la mentida. Recordeu que en la primera sessió del manual de conflictes vam parlar que sempre hi ha aprenentatges pels adults i que la revisió, revisar-nos nosaltres mateixos i fer-nos la pregunta de com ho tenim això a casa, què passa amb això a casa, és molt important. Quan la mentida forma part, hem de, primer de tot, mirar-nos nosaltres i preguntar-nos quan l'hem fet servir. Moltes famílies, a priori, diuen que la mentida no és acceptable i que no. Però quan fem una mica de reflexió, descobreixen que l'han estat utilitzant com a eina educativa per evitar el conflicte. Per exemple, l'han fet servir quan els nostres infants ens han demanat una joguina o un gelat o anar al cine, no? A vegades els hem dit, està tancat, o no n'hi ha. Per tant, hauríem de tenir una conversa honesta amb l'adolescent i posar la mentida sobre la taula. Ens dius mentides. Nosaltres no volem relacionar-nos amb tu des d'aquí. Què podem fer? I a partir d'aquí hem d'estar disposats a escoltar el que ens hagi de dir. I estar oberts a sentir coses que no ens agradaran, molt probablement. Ens pot dir, dic mentides perquè no em deixeu fer res. No? Convé no prendre'ns res personal. Això és una altra de les coses més importants. Eh? No va en contra nostra, sinó més aviat de la funció i del paper que representem. És un rol, estem exercint un rol. I quan ens diuen aquestes coses, no, de és que no em deixes fer res, llavors podem insistir en el res, res, res? Perquè sovint els adolescents no tenen terme mig i ho veuen tot blanc o negre. I podem, sense fer retrets, fer memòria i intentant tenir una emoció neutra, recordar els moments en què sí els hem deixat fer coses, en què sí hem permès trobades i hem permès sortides. És important que recordem també que si a un adolescent se li ha ficat al cap que vol anar a algun lloc o que vol quedar amb algú, no el dissuadirem confrontant, sinó més aviat explicant-li quins són els perills que hi veiem i consensuant maneres d'evitar-los o de minimitzar-los. Si vam amics que no coneixem i això ens genera malestar, és bo que li expressem sincerament i amb claredat, no? I que li fem una demanda clara del que ens tranquil·litzaria. Per exemple, podríem dir, és la meva necessitat tenir el telèfon d'aquesta noia o dels seus pares, o necessito conèixer aquests nois, o explica'm en tantes coses com vulguis.
Marta Butjosa, conflictes, dubtes per la Marta Butjosa a l'ofici d'educar @ccma.cat. Reflexionarem sobre tot el que ens has dit. Marta, una forta abraçada. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
M'ensenyes a cuidar del planeta?
I la setmana vinent, polls. Qui no n'ha vist mai per casa? Acabem el programa amb el llibre de la mort de Mishima. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura, la Nàdia Roig i la Rosa Silloé. I fins la setmana vinent.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit. El malparit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar. Però a mi m'agrada quan me'n llegeixes tu. Me'l pots llegir sempre que et vingui de gust. Transcendental, molt altra realment absurda. Però a mi m'agrada quan me llegeixes tu. Me'l pots llegir sempre que et vingui de gust. Llibre de l'amor és llarg i avorrit. El van escriure fa molt de temps. Està ple de flors i capses en forma de cor i coses que tothom és massa jove per entendre-ho.